Bé, moltíssimes gràcies a tothom per venir aquí. Moltes gràcies una vegada més a la Casa del Poble per aquesta col·laboració amb Ràdio Illa. Benvinguts a aquesta nova edició del Sant Divendres amb Ràdio Illa, que hem titulat El Monestir de la Mola, Història i Llegenda. En definitiva, es tracta de fer un programa radiofònic aquí davant de tots vosaltres, que avui gravam i emetrem el dilluns a les 12 del migdia, que podreu recuperar també a través del nostre web radioillaformentera.cat. I que fem gràcies a la participació dels nostres convidats d'avui. Comptam amb l'actor, dramaturg i dinamitzador cultural d'aquest espai, en Miquel Costa, també amb el resident a la Mola i pagès Jaume Escandell, Jaumet d'en Ferrer de la Mola. Què tal, Jaumet?
Bé.
I també avui tenim aquí a la Casa del Poble de la Mola el canonge arxiver Francesc Xavier Torres Peters. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La nostra intenció avui és oferir-vos una aproximació variada des del vessant popular amb en Jaumet Escandell i també llegendari amb en Miquel Costa, ja veureu el que ens ha preparat. A més d'intentar explorar tot el que sabem en termes purament històrics amb en Francesc Xavier Torres Peters. A part, ens agradaria moltíssim, ens faria molta il·lusió comptar amb alguna aportació vostra, sigui en forma de pregunta, de comentari, de record que tingueu, d'allò que us han dit, el que sorgeixi serà benvingut. Així que, si us pareix bé, podem començar per en Jaumet. Jaumet, conta'm-vos un poc. Què és, per una persona com tu, que ha nascut, ha crescut, ha treballat aquí a la Mola, es monestir?
Bueno, el monestir, com crec que per tots, és una llegenda. Perquè ningú mai l'ha vist. L'únic que sap d'ell, o que s'ha vist d'ell, són pedres que s'han trobat treballades diferent, unes pedres de cantó, bé de cantonada, o bé de cantó de porta, d'això. Però a part d'això d'aquí, el camí del monestir que duia cap allà i poca cosa més. No sé què comptar, perquè jo crec que tot per comptar de la gent avui en dia, avui, i tot i dir el mateix, sabem que hi havia set, però no hi ha res. Veu que quan va ser el segon repoblament, com que devia estar derruït, la gent quan va arribar va trobar material per fer cases, i va començar a agafar d'allí i es va desparramar per tot, es va desfer-se i ara es troben, quan es fan coses noves, es troben els restes d'aquestes pedres que són diferents en la manera que treballem aquí. Aquí treballem amb martell de paredat, que té com un destral, massa i destral, i això està picat amb una massa, crec que deu ser, que n'hi he vist alguna, masses de sis puntes, que són unes masses que tenen com unes sis puntes, que té com un gravat diferent a la forma que treballem nosaltres. I per això dèiem que es deuen ser pedres del monestir, però ho suposam.
O sigui que deduïu que són pedres que podrien venir del monestir perquè estan treballades, segons les incisions que veieu a la pedra, d'una forma diferent a el que tradicionalment s'ha fet aquí, eh?
Sí. N'hi ha algunes que tenen com a volta, n'hi ha que tenen formes, tenen inclús mosques que devien anar ses bisagres o alguna cosa així. Però
a algú li sona això que està comentant en Jaumet? Aquí van dient que no amb el cap.
Sí, sí.
Sí, eh? Vos sona, eh? Algú té alguna casa, potser, d'aquestes pedres treballades amb aquestes... A veure, un moment. Aquí tenim una aportació, un momentet. A veure, com te dius?
Santi, a tots els arredadors de lo que era la zona més o menys que es suposa que estava ubicat, n'hi ha pedres d'aquestes, tant a les parets com inclús a les cases que s'han rimbat per allí a arreglar i coses, s'han trobat pedres d'aquestes, com deia en Jaume.
I això sí, són pedres, entenc que...
De dimensions són grosses.
De dimensions grosses i fetes de pedres de marès també, sí. O...?
No, és pedra viva.
Pedra viva, eh?
Pedra viva, ben treballada. Jo, de fet, en tinc alguna casa perquè em vaig endur pedra de perllida d'una casa que es va tirar i es va fer-se nova. Em vaig endur i en tinc algunes per casa que he fet servir per fer casa. O sigui que s'ha fet dos o tres vegades. S'han reciclat dos o tres vegades les pedres aquestes.
Francesc Xavier Torres Peters, ressona això que estem explicant ara?
Sí, és diguem, és consonant amb la història que coneixem a través dels documents. Evidentment, a l'època medieval, parlant de segle XIII, les tècniques de construcció eren molt, molt bones, feien edificis sòlids per durar, i evidentment, sí, és ben possible que aquestes pedres venguen d'aquells edificis que conformaven el conjunt del monestir.
En Jaume apuntava això de... Se sap que hi havia un monestir, no se sap ben bé de quan. Què hem pogut esbrinar? O sigui, què és el que hem pogut, o quines hipòtesis més o menys fiables tenim al respecte d'això, de quan podria ser aquest origen del monestir?
Bé, hi ha un possible origen remot, que evidentment no està demostrat, però no es pot descartar la hipòtesi, que fugint de la península, d'un monestir que ara està per la zona de Cuenca, uns ermitans varen venir cap a Formentera i fundaren un monestir aquí a Formentera. Si va ser a la Mola o va ser a una altra banda, no, tampoc no ho sabem, no? Parlem del segle VIII, quan la invasió musulmana, que tots sabem que comença pel sud de la península, mm-hmm. i així com va pujant, els cristians han de fugir o s'han de refugiar a terres que encara no estan dominades per l'islam, no? I aquest seria el cas. Si va ser o no va ser, està per demostrar. Vull dir que això, tal vegada, alguna intervenció arqueològica algun dia mos puga confirmar o mos quedam així com estem. Però sí que sabem cert que 10 anys escassos després de la conquesta ja catalana, l'any 1235, com sabem, es conquesta Eivissa i Formentera, en Guillem de Montgrí, que llavors és amo de tres quartes parts d'Eivissa i tres quartes parts de Formentera, l'any 1246 fa la infeudació en Berenguer Renart, que tothom li sonarà aquest nom. I quan li dona les seues parts de Formentera, en certes, diguem, condicions econòmiques, etc., fa una sèrie d'excepcions. I la primera excepció diu que ha de ser tres jovades de terra, uns 350.000 metres de terra, per entendre-mos, i unes vinyes per uns ermitans, perquè hi puguen construir una casa i un oratori, una església. I llavors fa altres excepcions per un tal Arnau de Cassà, que és un amic seu de Girona, que tindrà un hort allà per les Arenals, etcètera, no? Per tant, aquest és el moment en què els ermitans, que encara no és un orde, funden un eremitori. No és un monestir pròpiament, sinó un lloc on ells puguen fer vida d'oració, vida de penitència, com era l'estil d'aquella època. L'any 1256 es fa una refundació de tots els ermitans de Sant Agustí i es constitueixen en orde religiós. I l'any següent, el rei Jaume I, que era amo d'una quarta part de Formentera, els hi dona tota aquesta quarta part en els frares, llavors ja podem parlar de frares, perquè consolidin la fundació del monestir. Per tant, aquests frares passaran a tenir una quarta part pro indiviso, o sigui, no hi havia una divisió física, sinó de totes les rendes de l'illa de Formentera, ells tenien una quarta part sense haver de pagar res a ningú. O sigui, ell era tot per ells i pel monestir. I l'any següent, en Guillem de Montgrí, com que en Berenguer Renart no havia fet les coses bé, no havia repoblat convenientment Formentera, havia deixat tornar ermes i improductives les terres, bé, hi ha tota una sèrie d'acusacions contra ell, en Montgrí el lleva d'enmig i diu, idò, totes les meves tres quartes parts de la Mola són pels ermitans de Sant Agustí. Per tant, en aquell any, 1257, els frares són amos de tota la Mola i d'una quarta part de la part de baix de Formentera. I és quan ja sabem que construeixen una casa i una torre o una casa que és fortificada, perquè llavors en els documents posteriors s'especifica que és una fortalesa. Evidentment, Formentera està a la frontera amb, diguem, amb l'enemic, hi ha molts d'atacs, també hi pot haver atacs de gent que no són estrangers, de gent pròpia d'aquí, i necessiten un lloc que estigui en condicions per poder-s'hi refugiar i per poder-se defendre, si és el cas, no? Evidentment, si fan una fortalesa, hem de creure que també fan una capella o una esglesieta ben construïda, com era el cas llavors.
Tenim algun tipus d'indici documental de quants ermitans podien haver-hi en aquest assentament i a què es dedicaven, més enllà de les seves tasques purament religioses?
Sí, homes, ermitans, sobretot, eren... La seva idea era dur una vida contemplativa, no? En comunitat. Ells seguien una regla, que encara està vigent en molts ordres religiosos, una regla escrita per Sant Agustí, en el segle IV, i que, sobretot, es dedicaven a l'oració i a la litúrgia, no? A la missa, a les res de les hores canòniques, etc. Ara, llavors també feien la seva feina. Un faria de pagès, l'altre faria de pastor, l'altre faria, no sé, altra classe de feina, no? I, evidentment, també s'havien de cuidar de que les seves terres estiguessin ben poblades i de cobrar allò que produïen, no? Perquè, de fet, el repoblament primer de Formentera es va donar més gràcies als frares que no en Berenguer Renart, que amb això va fracassar completament. O sigui que se li hauria de fer més cas als frares i no tant en Berenguer Renart, que es veu que era un home un tant especial, no? I aquesta era la seva feina. I, evidentment, la gent que vivia i treballava a Formentera, si havien d'anar a missa o si havien de mastir un sagrament, els frares eren els encarregats d'administrar-ho, no? Per això, tots els habitants de totes les cases havien de pagar la primícia dels fruits a l'església de Santa Maria de Formentera.
Us prec que si teniu alguna pregunta o algun comentari a fer, doncs que lliurement us expresseu. Jo donem un minut perquè m'atraqui amb el micròfon i ja està.
Hi havia molta gent en aquell temps a Formentera visquent?
Poca, segurament. Els documents de Montgrí, hi ha un procés que seria molt complicat ara i molt llarg d'explicar. Quan en Montgrí lleven en Berenguer Renart d'enmig, i llavors els seus hereus reclamen, diu que 30 famílies eren el que es havia de mester per repoblar convenientment Formentera. 30 famílies. Que hi arribassin a ser, possiblement no. Perquè hem de pensar que a Eivissa mateix hi havia molta terra i encara hi cabia molta gent. A Eivissa, en el segle XV, encara arriba gent de Catalunya i d'altres bandes per instal·lar-s'hi i reben terres. Per tant, si a Eivissa, que suposa que és una mica més amable des del punt de vista agrícola, ja hi havia dificultat per repoblar, pensem a Formentera. Però, tot i això... sí, n'hi havia. I és per això també que posen frares aquí. Una, per posar un poc de civilització i ordre, perquè els frares si mateix era gent culta i gent que tal, i l'altra perquè aquesta gent s'encarregàs de buscar per allà, per terra ferma, gent que vengués aquí a establir-s'hi i a fer rendir la terra i els altres recursos, la sal, el bosc, etc.
Enric.
Com van desaparèixer? Perquè, esclar, sembla ser que van venir, vull dir, està ple de monestirs a tot el territori cristià, no? Que servien de repoblament i normalment eren cases grans, potents i que han arribat fins als nostres dies, no? I quin va ser el procés? Sembla ser, per el que ha dit el Jaume, que hi havia un sistema de construcció bastant elaborat, avançat, o sigui, per l'època. I com va ser que van desaparèixer?
Bé, no hem de pensar que un monestir gros com pugui ser el monestir de Poblet o els de Santes Creus o els de Montserrat, no? En monestirs n'hi havia de moltes maneres i n'hi havia de modestos, com era el cas de Formentera, no? Aquí no es podia sostenir una comunitat de 20 monjos, per exemple. Sí que sabem que quan els fan fora, de males maneres, ja veurem com, hi havia una comunitat de tres, tres, que era el mínim per tenir-hi una comunitat. El prior, que era Berenguer de Gimill, Fra Lleó i Fra Guillem Plec. Són els tres noms que els hi haurien de dedicar un carrer, com a mínim, mesquins. són personatges importants. I aquesta gent, de 1246 fins a 1298, habiten aquí, treballen, senyoretgen, per dir-ho d'alguna manera, però ja abans de 1273, que és l'any de la mort d'en Guillem de Montgrí, s'hereu d'en Berenguer Renart, que crec que és el germà, en Arnau Renart, ja reclama, posa plet, hi ha un judici, el perd en Guillem de Montgrí, per tant es suposa que li ha de tornar a sa terra i fer fora en els frares, però això no succeeix, i no és fins que mor en Guillem de Montgrí que els hereus d'en Arnau Renart, que són en Ramon de Vilella i en... i en Arnau de Cassam, no me'n record l'altre qui va, un cavaller i un que volia ser cavaller, que era donzell, reclamen i tornen a tenir un plet i finalment se surten a la seua l'any 1298. No? Aquí entren en joc qüestions econòmiques i qüestions polítiques, no? Que després podem considerar.
Estàvem parlant de que... decepcionat Guillem de Montgrí de la gestió que havia fet Berenguer Renart del repoblament, no? I la prosperitat de Formentera, va donar aquestes tres quartes parts de la mola perquè fossin gestionades pels frares. Les treballaven exclusivament ells o hi havien...
No, és impossible que tres frares haurien de fer ajornar els extres, no. No, evidentment, ells establien o subestablien a gent, no? Els hi deien, idò, mira, que tanta terra per tu i cada any havien de pagar el delme, evidentment, havien de pagar la primícia per l'església i complir unes certes condicions que eren les típiques d'un sistema feudal.
Si ho he entès bé, ells cobraven el delme de les persones que treballaven les terres que ells gestionaven, però correcte. En canvi ells no pagaven...
Ells no pagaven res.
Això no. Està vinculat en que després els fessin fora?
Està vinculat en sa mesura, sa donació del rei Jaume I i sa donació d'en Guillem de Montgrí són donacions gratuïtes, primer perquè era gent devota, i jo crec que tenien una motivació religiosa important darrere, a part de suposar un evident benefici, no?, per repoblament, sa consolidació de sa conquesta, no?, però una vegada que en Jaume I ja no és, que en Guillem de Montgrí mor, qui hereta per un costat els reis de Mallorca, la quarta part que els hi correspon, i per l'altra banda dos quartes parts, l'arcabisbe de Tarragona i una quarta part els canonges de Tarragona. Aquí hi ha matisos, perquè els canonges de Tarragona resulta que també es regien per la regla de Sant Agustí, però eren canonges, no eren ermitans. I clar, ells devien voler cobrar la part que els hi pertocava. Si aquí hi havia frares que eren de la competència, per dir-ho d'alguna manera, no els interessava. L'arcabisbe, igualment, ell també deixava, no cobrava res d'aquí, i ja li venia bé es poder cobrar quan havia de pagar la defensa, quan havia de pagar els seus funcionaris aquí, i moltes vegades, cobrant i tot, no li sortien els comptes, o sigui que qualsevol aportació era poca, no? I, per tant, quan se mor en Guillem de Montgrí i passa tot a la seu de Tarragona, els senyors eclesiàstics confirmen els drets dels hereus d'en Berenguer i d'en Arnau Renart, els hi prenen jurament de fidelitat i els envien cap a Eivissa i diuen que facin fora els frares. No? I aquest va ser el motiu, pràcticament. Ara bé, podien fer fora els frares de tres quartes parts, però de la quarta part que els hi pertocava pel rei no els podien fer fora. I això provoca una altra estira i arronsa entre els frares i es balla real i es balla de senyors eclesiàstics, però clar, amb una quarta part de Formentera el monestir no podia sobreviure. I finalment el rei de Mallorca, com que ja tampoc no havia set cosa seva, diu, idò, jo també confirmo en aquests hereus de Renart, els confirm, i els frares ja se n'han d'anar. I pareix ser que se'n van en els seus papers i les seues coses en el monestir de Sant Agustí d'Alzira, a València. I gràcies a això s'han conservat alguns papers, bé, papers pergamins, on tota aquesta història que estic contant figura escrita.
Això estaríem parlant d'aquesta marxa a finals del 13?
Parlant de 1298, 1300 com a molt. També és veritat que aquests frares havien rebut algunes donacions per testaments, tenien altres propietats a Eivissa, no és que fossin molt significatives, però tenien altres propietats a Eivissa, però no els hi donava per poder mantenir aquí un monestir.
Queda clara la marxa, finals del segle XIII. L'inici del recorregut d'aquesta ordre religiosa la fixem amb l'arribada dels catalans el 1235, una mica després, o podria ser anterior?
Podria ser anterior, però no tenim prou dades per poder-ho assegurar. Es podria ser, però ho deixam en l'ac.
Van viure els moros i els frares junts aquí?
No. Els moros i els frares junts aquí, no. En no ser que, evidentment, hi hagués uns ermitans abans, però és difícil, molt difícil. La convivència, aquesta pretesa convivència pacífica entre moros, cristians i jueus, no és més que pretesa, no? Vull dir, hi havia conflictes cada dos per tres i, evidentment, és que podia més, deia més. Sí.
I, clar, aquest monestir que ha suscitat al segle VIII a Formentera, el podem connectar amb el...
Segle IX, parlant de l'any... Fra Jordà mos dona una data de l'any 826, que no sabem d'on se la treu, no? Clar, però és curiós perquè precisament aquests venen d'un monestir que ja dic que està ara per la província de Cuenca, per l'Alcàrria, hi ha restes arqueològiques importants allí. Aquestos, al seu torn, eren deixebles d'un tal Donat, que havia fuit del nord d'Àfrica i que havia vengut a fundar a la península fugint també de la invasió islàmica, no? Per tant, hi ha sempre aquesta... També sabem, per exemple, que hi ha indicis de que alguns del nord d'Àfrica també s'haurien pogut instal·lar a Eivissa, tan pronta com hi va haver la invasió islàmica. Per tant, són coses que no les sabem del cert i segurament no les sabrem mai. Sí.
No sé si per aquí hi ha algun comentari a la sala. Molleu-vos, va. Que no... Bé, per què la Mola? Per què es van instal·lar a la Mola?
Jo suposo que hi ha dos motius. Un, la qualitat de la terra, que evidentment és bona, però també hem de pensar que la Mola està elevada, és una mola, i ofereix més seguretat que no està allà baix en el pla. Si venen enemics i desembarquen baix i, evidentment, els primers que troben els captiven o els maten o els roben, no? I aquí dalt era una mica més difícil. I si afegim que aquí dalt tenien la seva torre o la seva fortalesa, encara estaven una miqueta més segurs i més a repairo, per dir-ho així com és, no? Jo crec que... I llavors també hem de tenir en compte una cosa, que el propi Guillem de Montgrí, quan fa la primera donació, es reserva per ell un terra i un era per tenir seu xalet, per dir-ho d'alguna manera. Que és possible que inclús arribàs a venir aquí, perquè a Eivissa va venir moltes vegades, després de la conquesta. Per tant, ell va fer la seva caseta d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, no? I un seu bon amic, en Arnau de Cassà, també li dona terra i li dona un hort a Serenal, etc. O sigui que jo crec que també això ho veien una mica, no sé si exòtic o no sé, o els agradava i per això la Mola.
Pel que fa a la producció agrícola d'aquests frares, s'ha parlat, o jo ho he sentit almenys, de que s'hi van portar el vi, si s'adicaven a la vinya, us sona això?
Sí. Segons diuen, hi ha unes vinyes noves, la vinya nova o alguna cosa així, se li diu, perquè està allà baix, es començà a destruir l'enllai. El que passa que allò, si hagués estat una vinya, estaria tapat, que hi hagués hagut vinya. Pot ser que hagués començat i mai hagués acabat, perquè són els sequis tallades dins la roca. Una vinya pràcticament seria tapat, s'haurien mort les parres, però estaria tapat. I allò és com si estàs sequiat, però res més. No està acabat per això. O li supos que en devien tenir, perquè en el sol eren perill d'oliveres molt importants. Devia fer, i llavors tot el que deu sagrar, perquè teòricament allà on suposa que tot deu suposant que estàs al monestir, es veu tot el que és el millor de la mola, que és tot el pla d'aquí del monestir, és el pla del faro. És la millor terra de la mola. Del poble per avall. Entre la vara d'aquí del poble i allà on estaria el monestir, per dir-ho d'una manera, d'aquí cap al faro és terra boníssima.
Sí, quan en Montgrí dona la primera terra, les trejubades, també menciona unes vinyes. Per tant, les vinyes ja eren. Que aquelles vinyes fossin per fer vi o fossin per fer panses, ja no ho sabem, perquè ja sabem que els moros, en teoria, no poden beure alcohol, no? Però clar, el vi era necessari per dir la Santa Missa, es diu en vi, no? A part de que era un aliment, era una molt important, la reacció de vi diària era una part molt important de les calories que es prenia llavors, no? I, evidentment, la trilogia mediterrània, es gra i soli, en la mesura del possible. Soli també era important perquè havien de tenir la llàntia de l'església encesa 24 hores tot l'any. I llavors, aquest tipus d'agricultura també permetia l'emmagatzematge, i el comerç, perquè si hagués estat un tipus de producció molt estacional o que no es pogués conservar bé, evidentment això no es podia comerciar amb això. Per tant, era important, el sistema feudal és el que promocionava, era això. Oli, vi i blat, ordi, tota classe de... i llegums, també.
Exportaven?
Jo supos que sí. No crec que s'ho sabessin menjar tot aquí. Jo supos que sí. Sí, sí. Clar. A part de que després també tindríem bestiar, evidentment, faríem formatges, tot això, sí.
Tenim l'escola de Sant Agustí, que allà hi havia tot el comerç de...
Sí, de fet, quan la segona donació, que els hi donen dret de beuratge, en escarnatge, això d'escarnatge ja indica que és un lloc on se comercia en sa carn. Supos que la devien treure viva, encara, però sí. Sí.
Ara que passàvem per Escaló de Sant Agustí, relacionam aquest topònim amb els frares establerts a la Mola?
Jo crec que sí, indubtablement, sí.
Devia ser el lloc que entraven i sortien.
Abans apuntava en Francesc Xavier Torres Peters la llàntia de l'església. Quan diem església ens referim a algun tipus de temple que hi hauria dins dels dominis del propi monestir?
Sí, clar, aferrat a sa casa del monestir hi hauria una església, un oratori, no hem de pensar en una església, no sé, però per avall, possiblement de ses dimensions de l'església del Pilar de la Mola d'Ara o de Ves, no? Diferent construcció, evidentment, però sí.
I pel que fa a la fortificació, hem de pensar que aquells frares eren meitat religiosos, meitat guerrers? O...
No crec que ells ja no eren templers, no? Com bueno, en Guillem de Montgrí i en Jaume I s'hi havien educat en sus templers i sobretot en Guillem de Montgrí era religiós i tenia una espasa i un cavall i anava a tallar colls si feia falta. Però no, aquests ermitans eren purament religiosos contemplatius, per tant no es dedicaven a la milícia, no? Sí.
Bé, la veritat és que crida molt l'atenció que estiguem parlant d'una església, estiguem parlant d'una casa on hi vivien, una explotació agrícola segurament amb corrals, vés a saber, una fortificació, una torre, i que no quedi pràcticament res o que no sapiguem, no tinguem cap certesa arqueològica al respecte. Crida l'atenció que no s'hagi investigat en aquest sentit. Com ho veus? És un capítol, diguem, una pàgina per obrir?
Absolutament. Absolutament. Crec que en aquestes altures de la nostra història és un pecat que no s'hagi escomès una intervenció arqueològica o en fi, un estudi no s'hagi començat per si s'estudia molt lo prehistòric, lo islàmic, lo romà, però crec que per la història de Formentera seria fonamental es poder treure informació de totes aquestes pedres que és barrejades i segurament del lloc propi allà on hi havia el monestir.
Tenim una pregunta d'en Enric. Endavant, Enric.
Bona nit. Sense ànim de fugir d'estudi, però hi ha una qüestió que a mi sempre m'ha inspirat molta curiositat. D'on treien l'aigua? Hi ha una traça arqueològica que expliqui d'on treien l'aigua?
Home, una traça arqueològica, ara mateix comentàvem que no és, no? Però, evidentment, sabien fer els jubs després també no es gastava tanta aigua com ara, no es dutxaven cada dia i coses d'aquestes, no? Per tant, segurament a base dels jubs, com s'ha fet tradicionalment en els darrers temps, també aquí.
A mi m'ha sobtat perquè teníem bestiar, terrenys cultivats, i això amb el clima que tenim aquí, doncs segur que en algun moment s'hauria de regar o s'hauria de donar de beure el bestiar.
De tota manera, és possible que en aquell temps hi hagués una miqueta més d'aigua, perquè quan parla dels horts allà baix, d'espou, d'escarnatge, etc., dona la impressió de que una miqueta més d'aigua que no ara sí que n'hi havia. Però els jubs jo crec que devien ser importants.
Gràcies, Enric. De fet, tenim una pregunta d'un altre Enric i després vinc amb tu, Puig.
De fet, allí baix, avui parlava amb una dona que baix de Cantalàs era com un tancó d'una figuera que allí dèiem que hi havia hagut com el jub o els restes d'un jub o alguna cosa així. De fet, tota l'aigua que baixa per allí, per el camí aquest de la figuera aquesta, va parar a estar a Fontanella. La Fontanella és un dels torrents que més aigua recollida de la Mola. O sigui que ells estaven prop d'una baixada d'aigua molt important que recollissin en forma de bassa o forma de cisterna o forma del jub. Aquí estàs el misteri. Però estaven prop d'una zona que hi havia passava aigua.
Endavant, Enric.
Sí, jo volia preguntar, a la zona que es diu el monestir, que se suposa que era on hi havia el monestir, hi ha un nou jub molt antic, que a mi sempre m'havien dit, era el monestir. Realment, quan es veu d'una fàbrica antiga. Pot ser veritat que fos, que estigués datat en aquella època, se sap?
És que he mirat moltes vegades amb gent els jubs i venen de molt endarrere els jubs. Molts jubs són la paraula dius, és àrab. Mm. I molts venen d'aquell temps. O sigui que si millor se'l van trobar ja hi eren.
Bueno, és una cosa que
hem de pensar que a Eivissa, no sé si a Formentera és escàs, però hi ha els jubs perfectament conservats de l'època púnica, o sigui que... I evidentment, els romans, en temes d'aigua, eren grandíssims mestres. Vull dir que molta de les coses que s'atribueixen als àrabs no són més que males còpies de coses que havien descobert els romans i els babilonis abans, etcètera. No?
Esclar, i és una cosa que no es destrueix perquè s'aprofita sempre. Vull
evidentment, l'aigua és fonamental per qualsevol.
La seva eficàcia continua activa, no?
Sí. Bueno, de fet, jo crec que ells no devien almacenar molta aigua a casa seva, en el monestir. Devia ser cada casa que hi havia, devia tenir la seva aigua per regar el petit hort que pugui tenir o el consum de la casa. No hem de pensar que aquí hi hagués un dipòsit molt gros d'aigua. No. Devia ser una cosa mínima.
No devien sembrar lletugues i patata, evidentment no, perquè encara no els havia descobert Amèrica, però ben que dir que no gastaven l'aigua que nosaltres puguem imaginar.
Sí.
Endavant, en Puig, una altra pregunta d'un nascut i resident a la Mola.
Sí, hola, bona nit. Jo voldria preguntar si podríem relacionar el camí de la pujada en sus frares aquestos del monestir, si havien set ells, havien manat ells que es construís aquest camí per pujar i baixar de la Mola. Si ho podríem relacionar en aquest camí.
Jo dubto que tinguessin molt de camí en aquell temps. Supos que un carrerany o poc més per poder pujar i baixar asens i poca cosa més. En aquell temps el tema de carros, etc., no s'estilava. Jo no ho relacionaria directament. En principi no tinc cap dada que me permeti dir-ho, això. Jo crec que no. Jo crec que per quan tenim notícia del camí de la pujada ja havien passat a prou cents d'anys que aquell camí pel bosc i això era esborrat pràcticament del tot. Ara, que passaven per allí o passaven un tros més amunt o més avall, segur, perquè per alguna banda devien pujar i baixar, això està clar. Però camí de ferradura, jo crec que no devien tenir ni empedrat, ni amplària, ni res, no? Jo penso que els hi bastava, com de fet passava a Eivissa també, fins al segle XVIII, no hi ha camins pròpiament, hi ha carrerans i algun carreró més ben fet, però poca cosa més.
Bueno, és camí del monestir que teòricament apunta allí i enlaça en su camí de la pujada.
Sí,
sí, sí, sí. Va per la carretera, o la carretera del Fonya, i enlaça amb ell. Uh-huh. Llavors bifurquen, ja es ve cap aquí, cap al poble, i se'n va cap a Torrentfondo i tot això d'aquí. Uh-huh.
Sí, pot ben ser, aquest camí en concret, no? Perquè,
evident, no com el coneixem ara, però...
Efectivament. Sí que d'altres bandes sí que us podria dir, jo, per exemple, en el Pla de Vila, sí que sabem que hi ha camins que de segle XIII-XIV ja eren i seguien el mateix traçat, perquè les hisendes i tot això no han canviat tant que no es pugui reconèixer, no? Que ja no sé, el camí de la Joveria o el camí dels Pous, etc. Però aquí no tenim dades per poder-ho dir.
Bé, ja ho veieu, hi ha molts clarobscurs al voltant d'aquesta història del monestir. Ja veiem que queda pendent la tasca d'explorar arqueològicament el monestir. Pel que fa documentalment, hi ha encara algun terreny per explorar, algun arxiu? O podríem tenir encara alguna sorpresa?
Podríem tenir-la, clar que sí. Sí, sí. Els arxius són inesgotables, vull dir, tal vegada en els nostres arxius, com els que tenim a la catedral o l'Ajuntament de Vila, etc., tal vegada no sortirà res que canviï, diguem, la visió que tenim, però molt possiblement a algun arxiu de per Catalunya puguen sortir documents que facin enriquir la nostra visió d'això, no? De fet, un dels documents més importants, o dos dels documents més importants, són a l'Arxiu Històrico Nacional a Madrid, perquè quan varen fer la desamortització en el segle XIX, i varen fer tots els frares de per tot fora i els governs es va quedar en tot, i llavors va mal vendre, etc. Podíem parlar molt d'això, però tots els documents importants se'ls endugueren a Madrid, a l'Arxiu Històric Nacional, i per això s'han conservat. Però no es descarta que algun altre monestir o mans d'algun particular hi pugui haver algun document que mos doni més llum.
Bé, i amb tot això que ha vingut en Miquel aquí al nostre costat, què fas amb un fanzín de còmic, Miquel?
M'han dit que havia de llegir alguna cosa ara quan acabes tot això, que espero que encara li quedi un parell d'hores, no? Perquè aquest home jo crec que té informació aquí. Jo crec que ens ha donat ara una petita, no? Una petita part de la informació.
Un aperitiu, no?
Un aperitiu.
Bé. Home, podem aprofitar avui que el tenim, ha vengut expressament d'Eivissa, si us sorgeix alguna altra qüestió, doncs d'ara en endavant, doncs us esperem que la feu. Si et pareix bé, has portat una rondalla que va sortir publicada en un dels últims números de l'ADN.
Sí, en el número 5 va sortir una rondalla que es diu El desventurat amor del frare, i he de dir que no passa ni es filtra a l'església, això ja ho dic, no sé si m'he sigut en bon lloc. Tampoc passa cap filtre de gènere, tampoc, i per tant és políticament incorrecte, com crec que és recomanable, no? En tot cas, l'he llegit ja?
Si et pareix bé...
Sí, com vulguis.
Si et pareix bé... no sé, Francesc, creus que convé explorar algun racó de la història del monestir que no hàgim abordat en aquests més de 40 minuts que portem de xerrada?
Ara que jo pensi, no? Jo crec que hem donat una visió així prou general. Evidentment, se podia parlar molt més i entrar en detalls, però serien una mica farragosos, no? Perquè... qüestions legals i més de l'edat mitjana, si ara ja són una mica emprenyes que han de ser d'aquell temps, no? Per tant, jo crec que ho podem deixar aquí.
endavant, Miquel, i si arran de la teva lectura algú té alguna aportació a fer, doncs no us talleu. Això qui ho ha escrit?
El desventurat amor del frare és una rondalla que la van divulgar Gabriel Sabrafín i José Luis Gordillo i que va adaptar literàriament per aquest número de SADN na Yolanda Bonet.
Molt bé.
Val? I ja dic, és una rondalla políticament incorrecta, com són gairebé totes les rondalles que llegim d'aquestes èpoques. No? I diu així. Diuen que el monestir dels frares a la Mola de Formentera l'havien fundat uns religiosos que fugien de persecucions a la península. En la seva fugida varen arribar a l'illa i es varen amagar al lloc més llunyà i més inhòspit, entre pedres i matolls, on no els poguessin trobar. Fos per l'aïllament produït pels murs alçats amb pedres seques o perquè la vida monàstica i silenciosa dels frares resultava misteriosa, els habitants de la Mola poc coneixien del que passava dins d'aquella construcció. I ja se sap que allò que es desconeix genera intrigues i misteris que estimulen la imaginació rocambolesca dels veïns. De tots els monjos que allí dins hi convivien, un era més enigmàtic que els altres i va generar una terrible història de terror. De res li valien els cants ni l'afirmació que aquell que canta ora dues vegades, com li havien transmès en les ensenyances dels cants gregorians. De res li servien els nombrosos rosaris que encadenava en lenta lletania. Quan observava els moviments d'una jove pagesa llaurant la terra, a través d'una finestra mig oberta, una lascívia profunda i una passió extremada se li escampaven des del cor i envaïen totes les parts del seu cos torturat. S'havia de reprimir perquè els altres monjos, en qui compartia les hores, els minuts i els dies, no percebessin el seu calvari. Ni cap d'ells li havia confessat una situació semblant, ni ell era capaç de declarar, ni manco en secreta confessió, aquell immens dolor prohibit. Si allò passava de dia, quan la mirava, les nits dins la seva solitària cel·la encara eren molt pitjors. Ni els càstigs corporals que s'infligia i deixaven el seu cos ensangrinat, ni els ossos cada vegada més perceptibles a causa dels insistents dejunis, no el conhortaven. Sols el solitari desfogament proscrit, penat per la injusta i poderosa església de la qual no podia ni volia tampoc escapar, li permetia un breu descans no exempt de culpabilitat. Poques notícies trencaven el ritme del monestir. La pitjor que li podia arribar a les orelles va turbar la monotonia habitual. El monjo va saber que la joveneta es casaria amb un fadrí d'una casa no gaire llunyana. Tots els dimonis li encengueren el foc. Incapaç de raonar, amb l'esperit apoderat per aquella obsessió, va desenvolupar una única idea. Aprofitant un moment de resos comuns, va sortir del monestir amb tant de silenci com li permetia el seu caminar. Les passes ràpides el conduïen a un lloc arrecerat. Ningú que circulàs per aquell paratge seria capaç de veure'l. Dissimulat per la roba fosca del seu vestit i la caputxa calada fins als ulls, ell sabia que el jove nuvi passaria per aquell indret, dirigint-se cap a casa de la seva promesa. Ho sabia com qualsevol ho sabia tot dels altres. En aquella illa de poc menys de 200 habitants, tothom es coneixia. Així va ser com, en sentir les passes pel camí, se li va tirar damunt. I el jove no va poder endevinar que aquell frare armat li sortiria d'un amagatall i a base d'un, un altre i molts més cops més, li obriria el crani a garrotades. Estès i inconscient va quedar el desgraciat a la vora d'unes mates. I quan ja era embrunit, l'al·lota va procedir a llevar-se la roba per ficar-se al llit, estranyada i inquieta, poc es podia imaginar la tragèdia que havia impedit el pobre nuvi arribar a la cita. Asseguda al llit, mentre es descordava el faldell i el gipó, no podia adonar-se d'uns ulls enfollits que guaitaven des del finestró. Una pertorbadora respiració accelerada la va fer girar el cap per poder veure com el frare ja tenia mig cos dins la casa. Dos crits trencaren la nit, el d'ella, esgarrifada i presa per la por, i el del frare, a l'ampit de la finestra, perquè va notar com els seus peus s'anaven clavant dins la terra, com si en arrel d'arbre s'haguessin de convertir. Va notar una força infernal que empenyia el seu cos maleït i que anava adquirint la duresa d'una soca d'arbre entortolligat per aquella energia invisible. En arribar al coll, l'asfíxia va convertir en sospirs aquells crits aterridors. Quan va obrir els ulls, després d'aquella escena dantesca, un insòlit arbre que recordava estranyament un cos humà semblava intentar atrapar-la introduint una llarga i sinuosa branca per la finestra. Anys més tard, potser segles, tant la casa com el monestir dels frares estaven en ruïnes. Les parets havien sofert les inclemències del temps i l'abandó dels seus habitants. Ningú volia jurar si era veritat o mentida. La sang viva fa oblidar la morta, diuen. Però, separat de mates i esparregueres, en un rotllo on no naixien porcines ni cap altra herba, es mantenia erecta la figura tortuosa d'un arbre que ni a destralades ni amb el foc havien aconseguit mai destruir. Encara ara provoca desolació quan les branques xiulen i s'estiregassen pel vent, qui sap si buscant l'ànima d'aquella innocent al·lota.
Moltes gràcies, Miquel.
Gràcies.
Bé, no sé si ens dona més motius encara per intentar impulsar això de la... de la recerca arqueològica.
Podríem anar a buscar sabre, primer, no?
Sí.
Carai, veus, eh?
Si després d'aquesta recerca, qui ho hauria de fer avui dia? Qui es consella?
Evidentment, les autoritats de Silla haurien d'impulsar-la, evidentment, sí, sí.
En general, la gent aquí a la Mola no té gaires ganes de que vagin a gratar per els llocs, sobretot els que viuen a prop, però sí que podria ser interessant, evidentment, saber, no?, amb més certesa, no?, perquè sap simplement una mica el que s'ha anat dient, no? Avui hem sabut coses, però...
He trobat alguna pedra, no? Tapa, tapa, no?
Sí.
Bé, doncs avui hem intentat... posar una mica de llum a la història del monestir, a la Mola. No sé, Francesc, si vols afegir alguna cosa més o per aquí alguna pregunta més d'en Jaumet o de qualsevol persona del públic. En tenim una d'en Joan. Som-hi, anem cap a Escola de Sant Agustí.
Hola, bona nit. Jo vaig llegir, ara no recordo on, però hauré de buscar, que es havien trobat restes de plaques. Crec que eren de coure i que s'especulava que podrien ser trepanacions que practicassin aquella gent. Sí, que hi podria haver això de cert.
Això crec que ho escriu en Garrido, si no vaig equivocat.
És possible.
I no, o sigui que no tinc notícia. No sé si això prové d'una excavació científica o no, crec que no. I per tant, no puc opinar perquè no crec que hi hagi base per opinar en aquest sentit. Ara que les trepanacions es practicaven, sí, efectivament, els egipcis ja feien trepanacions, vull dir que de llavors s'ha, supos que sí. L'efectivitat d'elles no crec que fos molt molt bona, però...
Referent a això que ha comentat en Joan, pues, bueno, jo visc en aquesta zona i concretament vull dir, varen trobar una tomba que pensam que allà és en on devia estar ubicat a cementeri del monestir. Del monestir no sabem on pot estar, però el cementeri més o menys sí que sabem on és. És a dir, es va trobar un crani d'un nen petit que tenia una placa de coure just en aquesta zona aquí de la siena aferrada. Vull dir, tot això, doncs, no tinc ni idea per on va anar a parar ni què es va fer. Però sí que és veritat que si això d'aquí a ser que mon pare, sé que havia hagut gent que havia passat per casa i se li havia ensenyat i ho havia vist, inclús ho havien fotografiat. No sé qui havien set, fa molts anys.
Vull dir, clar, però precisament per això fa falta una anàlisi arqueològica, perquè aquest cementeri, clar, podria ser medieval o podria ser més antic, o més modern, que sé jo.
No ho sabem.
O sigui, no ho sabem. Segurament, la pràctica habitual en aquell temps era que el cementeri estigués aferrat a l'església, si no, s'enterrava dins la pròpia església, com també passava en aquell temps. Per tant, sense poder analitzar des d'un punt de vista arqueològic, no es pot dir si aquests morts eren d'aquesta època o d'una altra. Perquè tant a Eivissa com a Formentera tenim enterraments arreu.
Sí, no hi ha res, vull dir que ho havien, sí, vull dir, simplement és això, vull dir que sí. Són, allí s'han trobat, sé que ha, bueno, que s'han trobat sèries en un enterrament i es pensa que ho són, vull dir, és el que pensa la gent, el que pensam, el que...
Moltes gràcies. Un comentari més per aquí? Bé, doncs, si us pareix bé, ho podem cloure l'acte. Voldria agrair especialment a Miquel Costa i a la Casa del Poble de la Mola que una vegada més ens convidin aquest Sant Divendres, una genial iniciativa per començar el cap de setmana. Moltíssimes gràcies a tothom per venir, per participar, per preguntar, per encuriosir-se, en definitiva, pel que és la nostra illa i la seva història. I unes gràcies molt especials també a en Jaumet Escandell, a en Francesc Xavier Torres Peters i a en Miquel Costa per haver participat tan activament en aquest acte. I no vull oblidar el nostre tècnic, en Genís Campillo, que és el que fa possible que el dilluns, a partir de les 12, podeu escoltar aquest mateix programa gravat aquí en el Sant Divendres, a Ràdio Illa, al 107.9 FM, i radioillaformentera.cat. Moltes gràcies.
Molt bé.
Com deia, hi havia, se podria ser, i no va passar.